Són les 6 de la tarda, 12 minuts, encara sota l'efecte del que hem conegut aquell migdia, la possibilitat de que el govern espanyol inclogui una casella en la preinscripció per escollir fer les classes en castellà. Això es podria fer en l'empar de l'article 155 i suposaria acabar amb el català com a única llengua vehicular als centres d'ensenyament a Catalunya. De fet, el mateix president del govern espanyol, recordem-ho, ha confirmat aquesta possibilitat en una reunió que ha mantingut aquest migdia amb Societat Civil Catalana. Ara hem d'esperar a veure si això tira endavant i s'aproven les properes setmanes en un Consell de Ministres. Fa un poca estona, l'anterior hora, el Marc Serra, en aquest cas, es portava els documents sonors de la valoració que feia, en aquest cas, el sindicat AMES, concretament el seu president, l'Antonio Jiménez, que parlava sobretot de l'aprenentatge, de les dificultats de l'aprenentatge quan es fa, en aquest cas, sota una única llengua, que en aquest cas seria la del català, i sota la fórmula del que és la immersió lingüística. Recordem aquests documents.
I ens fèiem aquesta pregunta: perjudica un alumne aprendre només una llengua?
Per què els perjudica?
Els perjudica perquè a la dificultat normal d'aprendre, pues aprendre tot el que s'ha d'aprendre, està la dificultat d'una llengua que no és la seva pròpia materna. Doncs nosaltres, tota la informació que tenim és que aquests alumnes perden possibilitats d'aprendre tan bé com ho poden aprendre aquells que estan estudiant en la seva llengua materna, o sigui, la seva llengua, la que parlen a casa amb els seus pares i amb els seus germans. Perquè nosaltres pensem que un alumne que viu a Catalunya li convé, donat que és una comunitat bilingüe, li convé tenir les màximes competències en les dues, en català i en castellà.
Però si em permet, em consta que això ja passa, és a dir, que en el currículum al final els alumnes acaben sabent català i castellà.
No. Això és una cosa que es diu, es repeteix, i ja sap que una mentida repetida moltes vegades, al final un pensa que és veritat.
Aquesta era una qüestió i encara n'hi ha una altra. És evident que aquest debat posa damunt de la taula la fi de la immersió lingüística, un sistema que porta des dels anys 80 funcionant a Catalunya, i també posa en debat sobre si és millor o pitjor estudiar en una llengua o en dues.
Miri, la immersió jo crec que està bé pels adults. Pels adults, quan volen aprendre un idioma, penso que la immersió funciona prou bé. Perquè, bueno, són totes les hores i allí al final aprens la llengua, no? Però si el que s'ha de fer és aprendre pues, matemàtiques, història, ciències naturals, etc., crec que fer una immersió obligatòria dels alumnes en una llengua que no és la seva les dificulta aprendre les altres matèries.
S'aprèn millor matemàtiques o ciències en castellà?
A veure, si l'alumne és castellano parlant, que a casa parlen en castellà, és millor que ho aprengui en castellà.
Tenim en comunicació el Josep Maria Espadaler, que és neurofisiòleg, excap del Servei de l'Hospital del Mar de la secció de Neurofisiologia. Josep Maria Espadaler, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
I gràcies per la seva trucada. Del que estàvem escoltant, quin és el seu punt de vista pel que fa a l'aprenentatge amb una o dues llengües?
A veure, el meu punt de vista basat exclusivament en les dades que tenim dels treballs que fem nosaltres, per ser breus, mapes del cervell previs a l'extirpació d'una persona que té un tumor, i són mapes fets amb persones d'aquí Catalunya, bilingües, amb l'educació catalana i castellana i amb llenguatge matern català o castellà, pràcticament no hi ha diferències. Només hi ha una petita diferència en l'idioma català, que és una mica més ampli topogràficament, cosa que interpretem, i això és interpretació, que el català té més vocals que el castellà. Però per la resta no hi ha cap altra diferència. El que sí hi ha és que els idiomes apresos en la infància tenen una superfície cortical molt més petita que un idioma après molt més tard. D'alguna manera la interpretació d'això és que quan som petits les nostres neurones tenen molta més capacitat de crear connexions i amb poques neurones podem fer molta feina. En canvi, un idioma après d'adult inclús encara que sí que tinguis un vocabulari molt més pobre, com un anglès, l'anglès apareix als 20 anys, per dir-ho com a exemple, doncs ocupa molta més àrea cortical, és a dir, necessita molta més neurona, molta més quantitat de neurones, tot i que per produir un llenguatge més pobre. I jo aquestes expressions que sentim no les entenc. Quan més pobre és el teu llenguatge o la teva capacitat d'expressar-te en un idioma, més difícil és aprendre coses i treballar amb aquell idioma.
Deixi'm repreguntar-li, doctor Espadalí, algunes de les coses que hem sentit. Si a casa els nens parlen en castellà, els hi costa més entendre o aprendre una matèria que es dona a l'escola en català?
No. No. Si són jovenets, no tenen cap, que tenir cap problema. No l'han de tenir, perquè ho agafen de seguida.
Sigui la matèria que sigui, no estem parlant només, per exemple, d'anglès, de català o castellà, parlem de matemàtiques...
Sí, correcte, de qualsevol ciència, no? Pensa que l'aprenentatge en la infància es fa amb unes neurones, que en diem neurones mirall, que bàsicament el que fan és imitar. Parlem de nens de 3, 4, 5 anys. I li diem neurones mirall perquè el que aprenen, la feina que fan aquestes neurones és imitar el que fa l'adult. I això val per parlar i per caminar, no? Aleshores, si un està absolutament preparat quan arriba als 7 o 8 anys amb els dos idiomes, no té cap dificultat en aprendre matèries més complexes com les matemàtiques o la geografia, per dir-ho.
I fins i tot pot afavorir un tercer idioma si ets bilingüe.
Sí, evidentment. I quan més jove l'aprens, millor. Pensa que, a part de lo que és la participació del cervell i les nostres neurones, aprendre un idioma d'adult significa que tu ja has perdut l'oïda i la pronunciació mai la faràs igual. Perquè el teu oïda ja és una mica més defectuosa, per dir-ho d'alguna manera. I la teva manera d'articular les cordes vocals i la llengua i els llavis també està, entre cometes, viciada pels llenguatges, els idiomes que parles tu de tota la vida, no? Però sempre se't farà molt més difícil.
Escoltàvem abans el senyor Gimeno i, per donar una miqueta de força als seus arguments, deia: escolteu els polítics que teniu, catalans a Madrid, lo malament que parlen el castellà. Això és que no l'han après bé? Això és un efecte natural de com s'aprèn la llengua?
Sí, bueno, això és un efecte cultural de que tots aquí, quan parlem castellà, el parlem amb l'accent nostre. Però també val a la inversa, que un castellà vingui aquí d'adult i tingui la bona fe i l'interès d'aprendre el català, l'aprendrà, però sempre tindrà una pronúncia defectuosa.
És a dir, no és que l'hagi pres malament, sinó que...
No, que
no pronuncien bé.
Sí, que el seu, que o bé el seu oïda no pot captar les sutileses del l'idioma, o bé la seva organització de la motricitat de totes les estructures musculars que intervenen en pronunciar una paraula no està basada a pronunciar-la d'aquella manera i fa una pronunciació estranya.
A banda que hi ha fonemes diferents en català, en castellà, en anglès i en xinès. Però també un andalús parla un castellà diferent que un madrileny.
Sí, té el seu accent personal.
Per això, no?
Sí.
M'ha quedat clara la seva opinió sobre com aprenen els nens els idiomes. En el cas dels adults, perquè vostè ens deia que hi havia diferències, quan una persona ve de fora i ve li ensenyem, li expliquem el català, li ensenyem, tarda molt més, és molt més complicat, això. No és el mateix exemple que ens estava explicant amb les criatures.
No, és molt més complicat i és molt més difícil. Sobretot, aviam, hi ha una cosa, entre el català i el castellà també són llengües relativament similars, però un idioma com l'alemany, que té inclús una estructura gramatical diferent, doncs és molt més difícil la tasca per l'alemany que vol aprendre el català.
En quant a l'aprenentatge, i seguint el que explicàvem aquesta tarda de classes que potser s'haurien de fer barrejades, barrejar un idioma en una mateixa classe, parlant una estona en català, l'altra estona en castellà, el que es proposa, amb aquesta casella, diguem-ne, en què tu podràs escollir l'idioma, això seria possible? És una bona manera d'ensenyar una llengua?
Bueno, és que jo crec que, de fet, els que són bilingües A vegades no sabem amb quin idioma estem parlant. No sé si us ha passat alguna vegada.
Sí, sí.
A mi sí, allò, estar parlant, no sé, al públic o estar escrivint un text i donar-me compte de que he començat en castellà perquè havia escrit en castellà, però com que estic dirigint-me a un que parlo sempre en català, de repent he canviat al català i veig un paràgraf en català i un altre en castellà. Ens és igual. Sí. Tenim la mateixa habilitat.
Molt bé.
O veure una pel·lícula, no sé si l'has vist en català o en castellà a vegades,
sí, sí.
Sí.
Doncs, doctor, li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat i que ens hagi explicat això que vostè ara ens argumentava d'aquesta manera tan clara i tan fàcil, tot i que hi ha d'altres que la volen complicar.
Sí, els arguments que es fan servir no tenen res a veure amb la realitat, diria jo.
Doctor Josep Maria Espadaler, moltíssimes gràcies, amb l'amable.
Una abraçada.
Gràcies, adéu-siau. Neurofisiòleg, excap del servei de l'Hospital del Mar, de la secció de neurofisiologia. Doncs aquesta és, en aquest cas, la reacció per part, en fi, del punt de vista mèdic.
Un punt de vista científic, que diu que un nen petit pot aprendre perfectament les dues llengües.
Que és molt millor l'aprenentatge de llengües quan un és petit, sí, que no quan un és adult.
I crec que nosaltres...
A més, demostrat científicament.
Exacte, anava a dir, amb les nostres preguntes no ho hem polititzat. Tu mateix, Montse, també introduies el fet de l'anglès. És a dir, tampoc estem parlant del català o castellà, sinó que un nen petit, quants més idiomes aprengui, millor. Sigui el castellà, sigui l'anglès o el que sigui. En el cas de l'adult, ens deia, és una miqueta més complicat.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Fem una pausa. Hem tingut la benentesa i la possibilitat de parlar amb el doctor Josep Maria Espadaler, és per això que hem volgut aprofitar aquesta comunicació. Fem una pausa i tot seguit temps per la televisió amb Rocco Eisenhauser.